Coincidint amb el sisè centenari del compromís de Casp, Ernest Balaguer ha fet un estudi que aprofundeix en els factors que van acabar amb l'entronització de Ferran d'Antequera. Parlem amb l'autor del llibre. Bon dia.
Bon dia.
Com va fer canviar la història de Catalunya el compromís de Casp?
Miri, canviar-la la canvià. El que passa és que encara no se pot dir que el compromís de Casp fos necessàriament la unió de Ferran i Isabel, dels tres tamades més tard, perquè haguera pogut haver per mig moltes coses que no arribaren ahir. Però canviar-la la canvià perquè, clar, una dinastia castellana, tres tamada, de Sánchez entrava en la corona d'Aragó, i concretament de Catalunya. Diríem que és el primer moment en la història de Catalunya que hi ha un canvi que no prové del mateix país.
Quina transcendència té aquesta trobada a la Catalunya d'avui?
A la Catalunya d'avui hauríem de tenir-la més, francament. La Catalunya d'avui se preocupa molt, moltíssim, per 1714, tothom sap el per què, o també per la Guerra Civil dels 30, del 36-39. I sembla que hi ha altres moments importants de la història del país que es marginen, que se situen fora una mica de joc. Miri, Casp és important, la Guerra Civil Catalana del segle XV també, la Guerra dels Segadors de Pau Clarís també. O sigui, hi ha una sèrie d'esdeveniments importants que em sembla que són tan importants com 1714. El primer de tots, cronològicament, és Casp.
És com l'inici del canvi, es podria dir?
Diguem-ne que sí. Inicialment sí, l'inici d'un país que portava un ritme i que comença a canviar, però no és l'inici, però hi ha molts més canvis, eh? No és l'únic. Hi ha com a mínim 5 o 6.
Vostè parla que d'aspectes polèmics que van tenir lloc al voltant del compromís i dels historiadors que han tractat aquest compromís de Casp. A què refereix?
Els aspectes polèmics estan en funció de que normalment, tradicionalment, sempre s'havia pensat que l'herència se passava per línia varonil, de pares a fills, no per línia femenina, no per la mare. Això prové d'una tradició fins i tot germànica. En el compromís de Casp això no passa, perquè Ferran d'Antequera és nebot carnal de Martí l'Humà, però és que és fill de la seva germana. Per tant, l'herència de Ferran d'Antequera ve per línia femenina, no per línia masculina. És un tema que té un xoc ahí, ja que Jaume d'Urgell sí que ve per línia masculina. Per tant, és com si la tradició es trencara en aquest moment. Tampoc certament és això. En algun moment antes sí hi han hagut problemes, interrogants sobre si la línia femenina també és vàlida tant com la masculina. Això és un problema. Després també el fet de com se van escollir els nou compromissaris, si van ser escollits perfectament bé o si van haver, diguem-ne, manipulacions. Òbviament van haver-hi manipulacions per qui fos Ferran d'Antequera, això és claríssim en aquest sentit. D'aquí la polèmica entre els distints historiadors castellans com Menéndez Pidal, que arriba a dir que el compromís de Casp era l'autodeterminació d'un poble, alguna mica fort. O també per línia catalana pensar que el compromís de Casp qualificar-lo de la iniquitat de Casp, com Domènech i Montaner. Avui en dia ja tot això s'ha deixat una mica de costat, ja que durant molts i molts anys s'ha pensat que Jaume d'Urgell i Ferran d'Antequera no només competien entre si, sinó que estaven representant al llarg dels segles de la historiografia cartes distintes, castellanistes o catalanistes. Tot això s'ha deixat una mica de costat. Se mira també les raons socioeconòmiques que hi ha darrere i fins i tot el fet de que l'entrada de Ferran d'Antequera es deu en part, no total, també al trencament de la unitat del mateix país que és Catalunya, perquè Catalunya en aquest moment era el motor encara de la corona d'Aragó i a Catalunya se li imposa des punts de vista aragonesos sobretot i valencians també.
Per tant, hi ha gent que parla com d'una conxorxa en aquest sentit de posar-se d'acord per triar potser una persona que ja estava triada des d'un inici.
En gran part sí, tant des d'un inici que en el moment en què estava morint Martí l'Humà hi ha unes persones, entre elles encapçades per Ferran de Gualbes, i aquest és català, aquest és de la ciutat de Barcelona, conseller barceloní, que li pregunta a Martí Lumà que, sisplau, que digui qui és el seu hereu. I si lo important és que hi hagi pau i que l'herència se faci mitjançant la via de la justícia. El rei, que està moribundo, diu oc, del Ikekok, ja dic que en el provençal és sí, però el rei gairebé no sap què diu. De fet, aquests han lograt el que volen, és a dir, que se posi la línia de la justícia, la anomenada justícia, en lloc de l'herència, i per tant, des d'aquest moment ja n'hi ha la idea, no tant de que sigui Ferran d'Antequera, que apareix molt més tard, quan posar-li obstacles a Jaume d'Urgell, perquè és un noble pirinenc i no pertany a la burguesia barcelonina oligàrquica.
Doncs, senyor Balanguer, moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
A vostè, gràcies.